Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Aquest mes de maig, que acabem de començar ja des d'aquest dissabte, es resa el rosari en una trentena de santuaris de tot el món cada dia, precisament a aquesta hora, a les 6 de la tarda, per demanar el final de la pandèmia. La bona notícia que us volem donar, si no la sabeu encara, o recordar si ja la coneixeu, és que el 22 de maig, dissabte, es farà aquest res de la pregària mariana des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat, aquí a Catalunya, l'únic temple marià de les diòcesis espanyoles que s'ha triat. És una activitat, aquesta del Rosari, tot el mes de maig, convocada pel Papa Francesc i que ell mateix va obrir dissabte i tancarà també l'últim dia, el dilluns 31 de maig. L'organisme promotor és el Consell Pontifici per a la Nova Evangelització. Aquesta pregària del Rosari diària a les 6 de la tarda es transmet en directe pels canals oficials de la Santa Seu i, lògicament, es pot recuperar. Ho dic perquè si ara esteu escoltant aquest programa, teniu la resta del dia, evidentment, per resar el Rosari, que us recordem que cada dia emetem des de Ràdio Estel a les 7 del matí. Avui tindrem un programa en què la taula d'anàlisi, aquest primer dilluns de maig, analitzarà el que han estat els primers 100 dies de Joe Biden com a president dels Estats Units. Ens acompanyaran a la nostra taula de comentaris Gerard Llorenç, investigador predoctoral en Història dels Estats Units a la Universitat Pompeu Fabra, i Jordi Sardà, historiador i membre del Cercle Carlemany. I després de la contra del Rafa, tindrem una entrevista avui molt especial. El nou director d'aquesta casa de Ràdio Estel, Toni Arbàs, el nomenament del qual ha fet públic i oficial aquest matí l'arquebisbat de Barcelona. Tot això i una miqueta més fins a 6:45. Comencem. Passen 2:30 de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Rafa Sanahuja, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Avui tenim el goig de tenir-te aquí en directe.
Doncs sí, avui els horaris han coincidit i aquí estem fent suport al programa.
Doncs molt agraït. Sempre estàs, però avui surts més, eh?
Avui una mica més, una mica més.
La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha assegurat que no caldrà toc de queda a partir del 9 de maig si tot continua igual.
Aquest diumenge s'acaba l'estat d'alarma i a partir d'ara qualsevol mesura que afecti els drets fonamentals haurà de ser validada per la justícia. A Catalunya, una de les primeres restriccions que haurà d'examinar la sala administrativa del Tribunal serà la nova llei de salut pública que aprovarà aquest dimarts el govern. Tot i que no ha transcendit el contingut del text, preveu decretar confinaments temporals o territorials. La portaveu del govern, Meritxell Budó, avança que si les dades de la pandèmia segueixen com fins ara, no caldrà seguir aplicant un toc de queda nocturn quan s'aixequi l'estat d'alarma. En cas que la pandèmia ho requereixi, s'aplicaran mesures restrictives que hauran de comptar amb l'aval de la justícia sempre que afectin drets fonamentals.
La Unió Europea vol obrir fronteres externes a turistes vacunats o de països amb baixa incidència.
Així és, Brussel·les demana la reobertura de les fronteres externes de la Unió Europea per als països amb bona situació epidemiològica i als viatgers vacunats. L'executiu europeu creu que és moment de revitalitzar el turisme. A dia d'avui, un de cada 5 ciutadans europeus, recordem, ha rebut almenys una dosi de les vacunes contra la Covid. Tot i que la vacunació avança a ritmes diferents al món, la Comissió Europea creu que és el moment de permetre la mobilitat no essencial. No seria una obertura a discreció, però el que demana Brussel·les és que els socis europeus comencin a relaxar restriccions perquè comenci a fluir el turisme.
La vacunació agafa velocitat amb una vintena de vacunòdroms arreu de Catalunya.
Aquest diumenge ja s'ha fet una nova ronda de vacunacions massives en pavellons, firals i centres esportius. El de més capacitat, per exemple, és el pavelló 4 de Fira de Barcelona, on es podrien arribar a vacunar 20.000 persones cada setmana. A partir d'ara s'hi atendrà amb cita prèvia de dilluns a diumenge. Aquest mes ja es començaran a vacunar persones entre 50 i 59 anys.
Moment ara per saber quin temps farà les properes hores i els propers dies amb la previsió del nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara cauen alguns ruixats cada vegada més aïllats a punts de la comarca del Ripollès i del Berguedà, on aquestes últimes hores n'hi ha hagut de moderats. De fet, de cara a les properes hores, a les comarques del Pirineu encara pot arribar a caure algun ruixat, mentre que la resta, la tarda es presenta tranquil·la, assolellada, amb més núvols cap a les comarques del nord. Les temperatures han pujat avui i la previsió per demà ens indica un temps molt semblant al d'avui. Al matí farà fred, però les temperatures màximes pujaran. Valors, en general, entre els 18 i els 24 graus, les més altes al Pla de Lleida i també a l'interior de les comarques de Tarragona i punts del perlitoral. A partir de migdia creixeran núvols a les comarques del Pirineu i demà a la tarda es tornarien a repetir també els ruixats, però només a les parts més altes del Pirineu. La mateixa situació es tornaria a repetir de cara a dimecres, però amb temperatures cada cop més altes, tant les mínimes com també les màximes.
Gràcies, Jordi. Un apunt cultural al Coliseu o Colosseo, en italià, l'amfiteatre més gran de l'Imperi Romà, tornarà a tenir l'arena sobre la qual lluitaven els gladiadors.
El projecte que per reconstruir s'acaba d'aprovar i haurà de ser una realitat d'aquí 2 anys. Ha estat elegit entre 11 propostes i el signa l'estudi d'enginyeria Milan Ingenieria de Venècia. El 2023, doncs, serà possible tornar a contemplar aquest monument construït a Roma fa 20 segles des del centre de la pista.
I el papa ha destacat aquest matí la vida cristiana i exemplar santedat, ha dit, de 7 nous sants que tindrem aviat a l'Església.
Aquest matí, a la sala del consistori del Palau Apostòlic del Vaticà, el Sant Pare ha presidit la celebració de l'Hora Tèrcia i el consistori ordinari públic per a la canonització de 7 beats. Entre ells destaquen Charles de Foucault, sacerdot diocesà, pobre entre els pobres, i Maria Francesca di Gesù, nascuda a la Maria Rubato, fundadora de les Germanes Terciàries Caputxines de Loano, qui va morir a Montevideo al 1904. La data de la canonització encara està per decidir, i així ho ha dit el pontífex en la fórmula llatina utilitzada per als 7 beats, dels que ha recordat les seves vides cristianes i exemplars de santedat.
Gràcies, Rafa. Passant 7 minuts de les 6.
Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Cinc minuts i mig i serà 6:45. Joe Biden acaba de complir 100 dies com a president dels Estats Units en un clima de més serenor social i política al país més poderós del món. Ha aprofitat el moment per anunciar un pla $1.8 billion per a la protecció social amb la voluntat de finançar el projecte amb pujades d'impostos als més rics. Així es diu. La iniciativa, explicada dimecres passat en una sessió conjunta al Congrés, inclou mesures per als propers 10 anys, entre elles la gratuïtat de l'educació preescolar. La proposta se suma a dues més que el mandatari ja havia presentat amb quantitats igualment multimilionàries. L'arribada de Biden a la Casa Blanca ha comportat en els seus primers 100 dies, i més enllà del que estem comentant, un nivell d'aprovació del 59%, segons les dades publicades per l'empresa Pew Research, ara fa més de dues setmanes. 20 punts per sobre del 39% que havia tingut Donald Trump els primers 3 mesos de mandat, tot i que lleugerament per sota del 61% de Barack Obama en el mateix període. Sigui com sigui, el nou president Joe Biden, que és demòcrata, ha promogut els primers 100 dies una revolució que gairebé ningú no esperava. S'ha convertit en un veritable fenomen que va més enllà de la dimensió política en haver arribat a la Casa Blanca als 78 anys d'edat. Ha aconseguit que baixi la tensió social en un moment molt complicat, després de l'accidentat relleu que li va donar Trump. Segurament qüestionar aquella famosa frase de Ronald Reagan, quan va dir ara fa 40 anys que el govern era més un problema que no pas una solució, tot just en arribar a la presidència, és una bona manera, ara, de governar els Estats Units. És a dir, dir al contrari, que el govern, més que un problema, ha de ser una solució. I tot, com dèiem, en un moment tan complex com l'actual. I tenim amb nosaltres per analitzar aquest tema Gerard Llorenç, investigador predoctoral en Història dels Estats Units a la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Gerard Llorenç, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltes gràcies en aquesta primera vegada que comptem amb la seva participació. I també tenim Jordi Cerdà, historiador i membre del Cercle Carlemany. Senyor Jordi Cerdà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. A veure si el sentim bé, encara que el tenim en la distància física, sabem que amb la mateixa proximitat que Gerard Llorenç, que és aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Bé, estan d'acord amb aquestes anàlisis una mica de, no sé si dir, energia positiva que està despertant Joe Biden o de sensacions positives? Sí, si vol començar vostè, senyor Llorenç.
Sí, jo diria que hauríem de ser prudents abans que res. Més que res perquè és veritat que ha presentat un projecte esperançador, inspirador, que és veritat que sembla que reconcilia part del país després d'aquest accidentat últims mesos de Donald Trump, però de moment són projectes, no són lleis, no han passat pel Congrés i, per tant, hauríem d'esperar a com es tradueix.
Uh-huh. Per tant, prudència. De la mateixa manera que demanem els 100 dies de gràcia, potser no són suficients tampoc aquests 100 dies de gràcia. Senyor Jordi Cerdà.
Bueno, jo, si em permeteu que em desviï res una miqueta per tirar enrere per poder entendre el moment actual, aquest pla d'estímul, molt ràpidament, vosaltres heu parlat d'una revolució. S'ha comentat aquí una revolució en aquests 100 dies del mandat.
Sí, no és que ho diguem nosaltres, ens fem una mica ressò del que diuen els analistes, però vaja, sí, hem dit revolució.
Bueno, jo el que volia dir és que més aviat jo el que veig que és una revolució mediàtica, dels mass media. Jo no veig pel carrer gent cridant, entusiasme... Bueno, des de la distància, no estic físicament als Estats Units, però a mi el que em fa l'efecte és que aquest senyor era molt esperat per tot el que era el sistema, I, evidentment, qualsevol cosa que faci estarà bé. La presidència, evident, al cap i a la fi, no és res més, i potser m'estic adelantant molt, d'un intent de tornar a aquella Amèrica unipolar que va néixer de la caiguda de la Unió Soviètica. I és un intent de tornar al passat. La presidència Trump no va agradar a l'establishment perquè va ser un intent o una aproximació de la política americana d'aterrar en un món multipolar. Jo això de l'estímul aquest de 1,9 milions d'euros, bilions de dòlars, ho trobo, de paraula no seria fantasiós, ho trobo agosarat perquè en el sentit en el que diuen de que ho faran pagant els més rics. I això no m'ho crec. Els Estats Units sempre que ha fet plans d'estímuls, l'única cosa que fa és tirar de la màquina d'impressió de dòlars mundial, global, que tenen ells, i per tant augmentar el deute i inundar els mercats de la seva pròpia moneda.
Bé, doncs queda feta aquesta primera anàlisi. No sé si vol encara afegir alguna cosa sobre aquestes primeres impressions dels 100 dies, Gerard Llorenç.
Jo diria lleugerament en desacord en el sentit que trobo que Biden ha sorprès positivament inclús a l'esquerra americana, que l'esquerra americana havia entrat una mica a la presidència de Biden amb una pinça al nas perquè era el mal menor, però jo crec que Biden, retirant-se, per exemple, d'Afganistan, que és una guerra en la que ell havia participat com a
vicepresident.
Com a vicepresident i com a cap del comitè d'Afers Exteriors del Senat. És a dir, ell era un senador molt important en termes de política exterior. Tot el tema del dèficit, efectivament, pot ser preocupant, però Biden està impugnant la seva pròpia trajectòria, fent aquesta despesa bilionària. No? I, per tant, crec que per això hem de ser prudents, però jo trobo que ha sorprès positivament a molts sectors i, pel que fa a pagar els rics, més que fer-los pagar més, seria fer-los pagar, no? Perquè ell sí que va resseguir certes empreses que no havien pagat ni un sol dòlar en diner federal d'impostos i la qüestió era que paguessin alguna cosa.
Bé, i potser per tancar el tema de sensacions entre el poble nord-americà, també aquests mateixos estudis que li donen un nivell d'aprovació del 59% situen un percentatge bastant alt entre els votants republicans, per exemple, no sé si al voltant del 20% o 18%, que és una cosa que es considera molt alta. És a dir, que els votants de Donald Trump vegin bé Biden, tal com estava de polaritzada la situació el desembre passat o novembre, és interessant també.
Si em permeteu...
Sí, endavant.
Amb això que tu mateix, Ignasi, acabes de dir d'un 18% d'aprovació del votant republicà, és cert, jo crec que aquestes dades són absolutament reals i es basen en el fet que, com molt bé ha comentat el Gerard, en Biden és un falcó de la guerra. Vull dir, això no és una cosa que ho digui jo, ho sap tothom. És un bel·licista declarat. I si bé és cert que es retira de l'Afganistan, també és cert que només amb l'inici de la seva pròpia presidència ja s'han reactivat bona part de les falles geopolítiques i bèl·liques mundials. Ja tornem a tenir una altra vegada Ucrania, Síria, el tema aquest de l'Amèrica intervencionista. Per tant, trobo lògic, absolutament lògic, que una part del votant republicà estigui encantat amb la seva presidència.
Sí, bé, doncs, curioses connexions que hi ha de vegades, no?, entre la societat nord-americana molt transversal. Sí, és curiós que Donald Trump, amb totes les seves sortides de to i totes les seves antipaties que ha despertat en la política internacional, en canvi no passarà a la història per ser un president bel·licista, precisament, per exemple, no? Més aviat apostava de governar més ad intra, no?, el país.
A nivell de vocabulari era, sens dubte, molt bel·ligerant.
Sí.
Això és indubtable,
com a mínim,
no?, i molt polèmic. Però, efectivament, aquest aspecte i l'altre aspecte, jo crec que en política internacional, que se li ha de reconèixer a Donald Trump, és la qüestió de Xina. És a dir, ell va posar sobre la taula que amb Xina s'havia de deixar de col·laborar de la manera que s'havia fet les últimes dècades i s'havia de començar a adoptar una política més dura, tenint en compte que és la segona potència mundial. I Biden ha recollit una mica aquesta sensació de Trump, i en el discurs l'altre dia al Congrés no va presentar Xina precisament en bons termes.
No, sens dubte. I va haver-hi aquell famós incident diplomàtic d'ara fa uns dies també, en les primeres reunions oficials, no amb els mandataris, però sí amb important personal. Sí, senyor Sardà?
Sí, no, amb el sentit del que vosaltres estàveu dient, que és absolutament cert. Bueno, la presidència Trump, com he dit abans, era un personatge histriònic, caricaturesc, que jo crec que era el propi personatge que ell mateix s'havia creat per tal de poder ficar-se dins de la política. Jo no crec que aquest senyor fos així realment, però bueno, això és indiferent. El que sí que és cert és que la presidència Trump era una acceptació de les elites americanes de que hi havia un món multipolar i, per tant, que els Estats Units es podien anar comportant com si fossin l'Amèrica, després de la Segona Guerra Mundial, que imposava a través del seu braç armat de la OTAN, s'anava imposant pel món, i anava posant la Pax Americana de la Coca-Cola i les bambes per tot arreu. Sí. El que passa és que, clar, el Trump era antipàtic a una bona part del globalisme, perquè aquest senyor era l'antiglobalisme, representava la regionalització de les economies i un pas cap endavant. I, evidentment, tornant al tema, jo crec que el Biden és no rebut amb aplaudiments, és rebut com si fos el cavall de la victòria que tots estaven esperant.
Clar, sí, perquè tornarà a posar els Estats Units en uns fòrums internacionals dels quals Trump havia sortit, com és...
El més important per mi, com a persona jove, quasi li diria, és el canvi climàtic.
Efectivament, això mateix.
Jo crec que en
els acords pel canvi climàtic.
En aquest sentit, és indubtable com a humanitat. Aquí ja parlem com a humanitat.
Sí,
que
sí.
Estats Units ha d'adoptar un rol proactiu en la lluita contra el canvi climàtic, entre altres coses perquè és un dels principals emissors de gasos. I no només amb l'acord de París, sinó amb les subvencions que s'havien donat a empreses petroleres, etc, amb Trump, Biden sembla que pot reconduir la situació per evitar doncs, l'escalfament global al mateix ritme.
Sí, sí.
Permeteu-me això del canvi climàtic, perquè és que no puc resistir de comentar aquest tema, perquè és una de les mitges veritats més, per mi, nocives que s'estan dient en els mass media. El problema del canvi climàtic i del Trump, que si n'havia sortit o no n'havia sortit, no és el fet de l'escalfament global. El problema és que els Estats Units, a través de la seva borsa mundial, controlen l'emissió global de tots i cada un dels països de la Terra de CO2. És a dir, que el fòrum dirigit pels Estats Units li podia dir a la Xina quant CO2 podia emetre o a la Índia. Què vol dir això? Quantes fàbriques o com es podia industrialitzar aquest país o si havia de tornar a l'edat de pedra. Doncs això és el que no s'està explicant, que el que és el Fòrum de París i tot això, que és molt bonic de veure, la realitat, si tots aquests grans taurons de la geopolítica mundial estan tan preocupats, és perquè otorga a determinats països d'Occident la clau per deixar a la resta de països del tercer món en un grau de subdesenvolupament de tornar a la cova. I, malauradament, ningú parla en aquests termes, sinó que hem sortit, ningú sap ben bé, els Estats Units han sortit, els Estats Units n'han entrat, bones paraules, que si l'escalfament global, que si paratim, paratant.
Només per fer un incís sobre això, jo diria que els mecanismes concrets, això es poden discutir, no? És a dir, això són polítiques concretes, i això cada partit, etc, pot tenir la seva estratègia, però crec que és indubtable que és un pas endavant tindre un president que no negui, no?, que existeix un canvi climàtic i que el canvi climàtic, en part, és responsable de el ritme de vida que portem. Llavors, crec que això és una cosa a tenir en compte.
Sí, avui compartim la nostra taula d'anàlisi. Ens queden 2 minuts i mig amb Gerard Llorenç, investigador en Història dels Estats Units a la Universitat Pompeu Fabra, i Jordi Cerdà, historiador i membre del Cercle Carlemany. Bé, han passat 100 dies de la presidència de Biden. Els vull preguntar una mica pel futur. Com creuen que serà aquesta presidència? Serà una presidència estable, tranquil·la i podem dir que una mica anodina? Potser va passar també, alguns analistes ho diuen, amb la primera presidència de Bill Clinton, per exemple, no? Una presidència així que va trencar les sacsejades d'anteriors mandataris.
Jo li diria que, en primer lloc, els propers mesos seran molt moguts, entre altres coses perquè el 2022 hi ha un altre cicle electoral, per tant, i és molt probable que els demòcrates perdin el control del Congrés, per tant, si Biden vol dur a terme la seva agenda política, l'haurà d'aprovar aquest any i, evidentment, haurà de fer front a diferents crisis, l'última, la migratòria, que és un altre dels drames a la frontera del sud.
I tant, i que no, en el qual s'ha de dir que Trump no va fer una feina precisament exemplar, diguéssim. Bé, encara que no sigui el culpable de tots els mals, que també és veritat, no ho és. Senyor Cerdà.
Sí, el que tu acabes de dir, doncs mira, jo el que pronostico és una pau interna absoluta, amb uns mass media que diran que és gairebé Masies, i per el que fa, sí, tal qual, i per el que fa a la política exterior, en la mesura que ell intenti tractar la resta de potències mundials com si només existís l'unipolarisme dels Estats Units, doncs li auguro seriosos problemes.
Potser el gran avantatge que té analitzar la realitat política dels Estats Units és que arribem a la conclusió que no són mai tots bons i tots dolents, 100% en un sentit o en un altre. Potser ara jo em venia al cap què hi ha del Obamacare, aquell famós de sanitat. Voldrà fer una cosa semblant, Biden?
De
universalitzar la sanitat, vull dir. Sí.
Bueno, en aquest sentit, hauríem de recordar que passi el que passi, el Tribunal Suprem ara mateix està controlat per jutges nomenats per republicans, i és possible que encara que s'aprovés per part del president i del Congrés, això podria acabar al Tribunal Suprem i després ja ho veuríem.
Ja veurem el que els jutges decidirien, en definitiva. Sí, una última intervenció, molt breu, senyor Sardà.
Jo crec que s'estirà endavant a l'Obamacare una altra vegada, amb en John Biden, i no em sembla malament, perquè el que no pot ser és que aquest, un país que gasta 5,9 bilions de dòlars en armament no se'n pugui gastar un en sanitat pública.
Molt bé, doncs queda dit, sí, sí. L'argument és claríssim a favor de les polítiques socials, en aquest cas. Moltes gràcies, Jordi Sardà, historiador, i també Gerard Llorenç, investigador en història dels Estats Units a la Pompeu Fabra. Un plaer tenir-los a tots dos. I a vostè, senyor Llorenç, per primera vegada. Esperem tornar a comptar amb vostè, si és possible. Adéu-siau a tots dos.
A vosaltres, gràcies.
Adéu-siau.
Ara mateix 4 minuts i mig i seran 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Abans d'entrevistar el nou director de Ràdio Estel, Toni Arbàs, tenim el Rafa novament aquí, avui que el tenim més present, amb una contraportada una mica comunicativa, oi, Rafa? Què ens portes? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Ara de seguida anem amb l'entrevista al nostre nou director de Ràdio Estel, Toni Arbàs. Però ja que ho tenim, us porto un tall d'avui mateix d'un altre director de mitjans, de Vicent Sanchis, director de TV3. Així ha parlat de la Televisió de Catalunya en una roda de premsa que ha fet avui dilluns a la presentació d'un nou programa.
Jo crec que aquí s'han de fer uns canvis molt importants, estructurals, molt importants. Televisió de Catalunya és una televisió amb un model antic, que no està ara mateix competint com hauria de competir amb tots els canvis tecnològics, informatius del mercat. No ho està fent, perquè l'estructura de la corporació és una estructura antiga. I jo crec que el gran repte per la pròxima directora o pel pròxim director que poguem vindre seria enfrontar tots aquests canvis amb tranquil·litat, en cert, mà esquerra, però s'hauria d'emprendre una sèrie de reformes molt, molt, molt radicals.
Bé, això és el que diu Vicent Sanchis sobre TV3. Què ens dirà Toni Arbàs sobre Ràdio Estel? No és que el vulgui picar, eh? Però frisem per escoltar-lo. No marxeu, amics oients. La resposta després de la publicitat.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
L'Arquebisbat de Barcelona ha fet públic avui que Toni Arbàs és a partir d'ara el nou director d'aquesta casa, de Ràdio Estel. Toni Arbàs és llicenciat en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i té experiència en diferents àmbits, com ara la comunicació amb nous canals i la comunicació institucional, però sobretot es defineix com un home de ràdio. Té 48 anys, però la seva trajectòria és molt àmplia ja. Des dels seus inicis com a redactor a l'agència Europa Press i cap d'informatius de Ràdio Nou Barris, també ha treballat després a les redaccions de grans mitjans, com són Onda Cero, Onda Rambla i Com Ràdio. Els últims anys, Toni Arbàs ha realitzat formació específica en xarxes socials i també ha treballat com a investigador de la Unió Europea per a la Universitat de Barcelona com a consultor de comunicació i com a responsable de l'Oficina de Mitjans de Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. Ha estat responsable de comunicació i màrqueting de l'Escola Pia de Catalunya i assessor de Fira de Barcelona en comunicació. També destaquem que des de fa gairebé 3 anys treballa al Gabinet de Comunicació de l'Arquebisbat de Barcelona. Toni Herbàs arriba ara a Ràdio Estel com a nou director en substitució de Jaume Aymar, que seguirà com a director de Catalunya Cristiana dins d'una nova estructura que s'anirà aplicant progressivament per al creixement. Està preparada, lògicament, també des de l'Arquebisbat de Barcelona. Avui, doncs, la nostra entrevista és ben especial. És per això que el saludem ja. És aquí amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Estel. Toni Herbàs, bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Com està?
Doncs bé. M'he quedat una mica sorpresa jo per l'extensió una mica del currículum, que ho has dit quasi tot.
Ah, gràcies. Amb l'ajuda del Rafa Sanahuja a la redacció avui especialment, perquè ho hem vigilat en el bon sentit.
Sí, sí. No, està bé donar la informació detallada.
Sí, doncs gràcies també. I potser a un li ve la sensació aquesta, a l'edat que té vostè o com la que podem tenir altres, de dir, tot això he fet jo ja a la vida.
Sí, és allò que mires el que has fet durant tots els anys de trajectòria professional i dius, Déu-n'hi-do. I tu, com deies, sí, jo m'autodefineixo com una persona o com un periodista de ràdio, però en el bon sentit de la paraula, perquè la ràdio t'ensenya moltes coses i sobretot hi ha una cosa que no t'ensenya la facultat, que és una mica aquesta actualització contínua que necessita el món de la comunicació i que, evidentment, des de fa anys ens fa falta a tots els que, en aquest cas, ens dediquem a aquest món.
I tant. Compartim sensacions, perquè un servidor també és un apassionat de la ràdio, com el Rafa Sanahuja, com els tècnics, el José Matosas, a tots ens agrada molt. I dona la sensació també que és un mitjà que sobreviu molt als grans canvis, oi? Als grans canvis, sobretot als últims anys.
Sí, perquè és un mitjà de comunicació que sempre acompanya. És un mitjà de comunicació que no molesta, no necessita, en aquest cas, d'una atenció única, com podria ser de vegades la televisió, a determinades xarxes socials. És un mitjà de comunicació que, a part d'acompanyar-te, s'ha sabut, i ens hem sabut, adaptar moltes vegades a el que seria l'evolució del món de la comunicació en l'àmbit de les xarxes socials, especialment.
Bé, Toni Herbàs, quines sensacions té vostè en els seus primers dies aquí a Ràdio Estel?
Bueno, un aterratge molt, molt suau, perquè realment se m'ha facilitat molt la feina i en aquest cas ho haig d'agrair a totes les persones que des de fa uns dies m'estan fent el traspàs de tot el que és el know-how i el coneixement i sobretot el sentiment del que significa Ràdio Estel. Una emissora que ha passat i passa per dificultats que no es poden obviar, però que amb una feina per part de tot l'equip crec que això ho tirarem endavant, sense cap dubte.
Moltes gràcies, evidentment, des d'aquí. I tenint en compte que nosaltres tenim el goig i l'honor de ser el primer programa on vostè participa una mica així de cara a tot el nostre públic, doncs, evidentment, en nom de tots ja li puc dir que comptarà amb la nostra col·laboració, la de tots els treballadors i treballadores, cadascú en el seu àmbit. Bé, vostè ha estat nomenat pel cardenal Joan Josep Omella. Com va ser el moment, si és que ens el pot explicar una mica o reflectir el moment en què se li va comunicar aquesta nova responsabilitat i què li van dir específicament ell o algú en nom d'ell?
Bueno, és públic i notori que Ràdio Estel depèn d'una fundació, que és Missatge Cristià i
Missatge Humà i Cristià.
Humà i Cristià, perdó. I en aquesta fundació, la qual el cardenal ha tingut, diguem que, l'honor, podria dir, fins i tot, de ficar-me en aquest nucli de pensament i sobretot d'assessoria i de recolzament a la feina que fa l'Arquebisbat de Barcelona en l'àmbit de la comunicació i més estrictament el de Ràdio Estel, doncs em va alegrar i realment li vaig agrair molt la confiança tant al cardenal Joan Josep Omella com al responsable de l'oficina de mitjans, que és el mossèn Ramon Oller.
Efectivament, el dia que Ramon Oller, que ja fa anys que és primer delegat de mitjans, després director de comunicació, l'Oficina de Comunicació i Relacions Institucionals. Bé, ja ens ha dit alguna cosa, però ens pot ampliar una mica més, encara que sigui en mig minut, com entén vostè la ràdio, i particularment una ràdio com aquesta, Ràdio Estel, que té un compromís no ho hem d'amagar, amb l'evangelització ben entesa i amb la difusió del missatge cristià, però no com a les parròquies, als feligresos, sinó a tota la societat, diguéssim.
Sí, diguem que la feina que sempre se'ns ha girat a sobre en el món de la ràdio, i especialment diria que en el món de Ràdio Estel, és doblement complicat, en el sentit de has de fer una feina d'evangelització i, a banda, t'has d'actualitzar els canals que la fan possible. La paraula sempre serà la paraula, però la paraula, en l'evolució dels mitjans de comunicació, ha canviat molt la seva canalització. Quan va fundar, en aquest cas, l'Arcabisbat de Barcelona, Ràdio Estel, la ràdio, entesa com a ràdio, era un canal. Ara, la ràdio que hem d'entendre és una plataforma de continguts amb la qual la radiofonia és clau, perquè és clau i continuarà sent clau, i abans ho comentava, però aquesta radiofonia i aquest contingut en el canal de la ràdio s'ha d'acompanyar d'altres canals que ens permeten arribar, que és l'objectiu de l'evangelització, en la recerca i sobretot en l'impacte i l'arribada a tota la societat. I quan dic tota la societat és nens, nenes, grans, tots. I això la ràdio ens ho permet i ens ho permetrà amb una feina de tots.
I concretament alguns instruments radiofònics, com ara les mateixes xarxes socials, que també estan al servei de la ràdio, o els podcasts, té cabuda a la ràdio Estel que vostè entén, per començar ara?
Sens dubte. Una plataforma de continguts s'ha d'exterioritzar i ha d'impactar i ha de poder arribar a la societat de la manera que s'està consumint a l'actualitat la comunicació. I la comunicació s'està consumint, bàsicament, en base a, com et deia, aquestes plataformes de continguts que ens arriben a tots gràcies al mòbil. Utilitzem molt el mòbil. Utilitzem tant per sentir la ràdio com per baixar-nos el podcast, com per sentir música. I després hem de conjugar aquest canal i aquesta manera de consum d'una edat determinada, tot i que no vull entrar tampoc en edats, perquè hi ha molta gent gran que utilitza el mòbil, que de vegades fins i tot t'enveja tu, però això ha de quadrar sempre amb l'utilització de canals que arribin a tothom. I això és una filosofia que s'ha de mantenir i crec que en el món de la ràdio és el que s'està fent.
Estem parlant avui a l'entrevista, una mica especial la d'avui, amb Toni Arbàs, el nou director de Ràdio Estel. Sabem que el món en general viu una crisi de fe, podem dir, o una tendència a l'allunyament de les inquietuds religioses o de la mateixa Església institucionalment. Quina importància té, doncs, un mitjà cristià en aquest moment? Perquè l'evangelització, la difusió del missatge cristià, que pot ser molt bonic en alguns moments, no és fàcil en el context que vivim ara.
No és fàcil, però s'ha de dir que el que estem patint, el que hem patit especialment, ens ha posat a prova. I de vegades és un sentiment, i també podríem parlar de números freds. Sentiment perquè realment veiem molta gent que ha tornat a les esglésies, han tornat a les parròquies, han tornat a participar en diferents grups del que seria la nostra religió, però també els números ens diuen que el número de catòlics a Catalunya ha augmentat aquests darrers mesos i ha augmentat d'una manera uniforme. I quasi a totes les edats. No és una cosa que de vegades pensem que és només de persones grans, sinó que tothom s'ha pogut girar, no tothom, refereixo a un tant per cent de cada edat, però que ens diu que sí, realment han tornat els seus ulls a la religió. I crec que per trobar una resposta.
Quan va néixer Ràdio Estel el 1994, li puc dir, potser ja ho sap, que un dels lemes era arribar als allunyats de la fe, amb un model una miqueta, com vostè sap, mix, no? Música de vegades per a sí. Gent més gran, programes més de difusió per a tothom. Creu que aquest model és vàlid, aquest model d'arribar als allunyats, d'una ràdio oberta?
El model de ràdio oberta i el model d'arribar als més allunyats és el nostre objectiu i és l'objectiu, quasi et diria, de l'Evangeli. O sigui, aquí no variarà res. L'única cosa, com et comentava, és actualitzar la manera de fer-ho i poder arribar d'una manera efectiva i portar el missatge cristià a tothom de manera efectiva.
I t'he pensat, Toni Arbàs, molts canvis per a Ràdio Estel. Un nou director sempre implica, en general, conservar encerts, millorar defectes.
Bueno, acabo d'aterrar.
És aviat.
M'han de donar uns dies, no sé si demanaré 100 dies de gràcia, però sí... Us comentava que realment tota la gent que fins ara m'ha acollit a Ràdio Estel M'ha facilitat molt la feina en el sentit de conèixer els aspectes que es necessiten per poder tirar endavant una responsabilitat d'aquest tipus, però bé, jo crec que encara és d'hora, tothom té idees, però compto amb l'equip humà de Ràdio Estel, sense cap dubte, i els propers dies, setmanes, crec que la cosa es podrà anar concretant mica en mica.
Bé, doncs, tot agraint-li aquesta obertura, també li volem preguntar si seguiran els ponts actuals i la part de treball conjunt que existeix amb Catalunya Cristiana, amb la publicació escrita.
El fet de que mossèn Jaume Aymar continuï al capdavant de Catalunya Cristiana és la millor garantia, quasi diria, de que aquesta continuïtat i aquesta sinergia efectiva que hi ha entre els dos mitjans continuarà. De tota manera, evidentment, tot es pot optimitzar, però jo crec que és un valor, i un valor que es cada perdurar, aquesta sinergia, perquè crec que va en benefici dels dos mitjans. No és que un estigui més beneficiat que l'altre. Va en benefici dels dos mitjans i, per tant, va en benefici de la comunicació de l'arcabisbat i de l'Església, que s'hi diria.
Bé, doncs, finalment, li volem demanar al nou director una breu valoració del moment actual, que crec que també és important fer-ho, el moment actual que viu Catalunya a nivell social, polític, econòmic, espiritual. Com veu aquesta societat a la qual nosaltres ens adrecem com a mitjà de comunicació?
Jo crec que vivim en una societat que realment ha tornat en bona part a una espiritualitat que s'havia perdut i que ens dona a tots part del que seria, no sé si dir el caràcter català, perquè no seria ben bé així, però que sí que ens ha fet un retorn a valors que s'havien, no perdut, però sí una mica desdibuixats. Això d'una banda, i això ha vingut, evidentment, per la pandèmia que estem vivint tots. A nivell social i polític, bé, a tothom li agradaria que fa temps que calia un govern, que està molt bé que hi hagi converses entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, que esperem que siguin fructíferes, però realment que hi hagi un govern a Catalunya que ens faciliti a tots una mica la feina. Quan dic a tots, és a tots, mitjans, a societat i, evidentment, els propis polítics, que crec que estaran una mica fins a cap damunt de reunions.
Sí, per tant, tenim crisi institucional important, a banda dels desencontres que ja coneixem, no?, dels últims 10 anys.
Jo crec que al final això s'ho arreglaran.
Molt bé. Doncs queda dit, amb aquest desig que tots compartim, de la manera que sigui, des de la diversitat de sensibilitats de tothom, aquesta estona que hem compartit amb el nou director d'aquesta casa de Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies, Toni Arbàs. Ens anirem veient, però em sembla que avui els oients el coneixen una mica més.
A vosaltres. Molt bona tarda.
Adéu-siau. Volem acabar avui, després d'aquesta entrevista amb el nou director de Ràdio Estel, recollint una breu reflexió del que va dir el Papa ahir a la pregària del Regina Celi. Francesc va dir que el fruit de mantenir-se en Jesús és l'amor i la pau. El pontífex també va afirmar que aquesta permanència activa és imprescindible per ser bon cristià i estimar els pobres i sofrents. Aquest Sant Pare, com ja veieu i sabeu segurament tots, és un home amb gran capacitat de portar al terreny social i de la vida quotidiana de cadascú tot el missatge de l'Evangeli, que de vegades veiem amb massa transcendència i tocant poc de peus a terra. Ho hem de fer. Aquesta és també, d'altra banda, l'espiritualitat ignasiana, ell que és jesuïta. Gràcies per la vostra companyia. De seguida, a les vespres des de Montserrat i després, a un quart de vuit, la missa des de la Catedral de Barcelona. Avui serà una mica més llarga perquè és la festa de la Santa Creu titular de la Seu barcelonina. Seguiu a Ràdio Estel. Fins aquí al Mirador.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663 99 30 62.
663 99 30 62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
Ràdio Estel.